COPE Menorca.
Continua la COPE, continua es matí de Menorca. Ja sabeu que fa unes setmanes, plès farà un mes, el món pateix la invasió de Rússia a Ucrània, i això va fer que tot d'una sortigués molta solidaritat, no només d'institucions i governs, sinó també de particulars que de qualque manera, i cadascú a la seva manera, intentava ajudar en aquella gent que vol fugir de la guerra, o que nosaltres podem ajudar que es quedin allà, visquin, bueno, dins de lo que cap, amb unes millors condicions. Hi ha hagut gent que ha vingut aquí, gent que envia ajuda cap allà, i un dels casos que ara us volia explicar és el cas de persones que de manera individual decideixen que volen ajudar, volen col·laborar, perquè tenen gent amiga coneguda allà a Ucrània i la volen dur cap a Espanya. Crec que fa poc que havia començat la invasió, no fa massa, i una persona que, quan l'escolteu, la coneixerem, va decidir anar cap a la frontera d'Ucrània, de Romania amb Ucrània, i dur cap aquí gent que ell coneixia, gent amics seus. Pau Lluch, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bueno, supos que segur que és en Pau Lluch, ciutadà, tothom el coneix, a Menorca també. Pau, quin va ser el motiu que te va impulsar a fer el viatge d'anar cap a Romania per dur coneguts teus cap aquí?
Bueno, en realitat, jo havia d'anar a Romania, el que me vaig aturar a Viena. Me vaig aturar a Viena perquè de Romania m'ho havien de trobar cap a Viena. Els problemes que a Romania... aquestes persones que em vaig voler ajudar i dur cap a Menorca, en concret tres persones, després ara ja aníem a afegir tres més, però el tema era que m'ho havien de trobar a Viena i ell, aquesta persona, va quedar bloquejada a Romania perquè ja sabeu que en els casos que estan conflictius, desgraciadament hi ha moltes màfies, i li demanaven 1.000 euros perquè la transportessin des de la frontera, des de Romania, a Viena, que jo havia agafat bitllet per anar de Viena a Barcelona, Barcelona-Menorca. I tant és així que jo em vaig quedar dos dies a Viena i aquesta persona no va poder agafar cap transport perquè anaven tots a tapit de gent i no va voler col·laborar amb les màfies, i aleshores jo la vaig ajudar amb un vol de Bucarest a Budapest i després pagar-li un taxi per anar de Budapest a Viena, i allà ens van poder trobar i som aquí.
Fa poc havia començat la invasió russa, vull dir, ja tot d'una hi va aquesta intenció teva d'anar a recollir aquesta gent, va manifestar el seu desig de sortir de Romania?
Per supost, perquè amb aquesta gent jo tenia una relació d'amistat, a pesar que no m'ho havíem vist mai, però teníem una relació d'amistat per molts altres motius, i clar que tenien interès, tenien moltes ganes de venir, però ells viuen a Odessa, i a Odessa encara no hi havia els enfrontaments que hi havia ja, pues, a Kharkov, per exemple, sí. A Mariupol o altres puestos. Però quan jo vaig veure que atacaven a Kherson, i Kherson està molt a prop d'Odessa, en el Mar Negre, els vaig dir, si has de sortir, si heu de sortir, a de Sara, que després no tindràs temps. I va ser quan es va planificar, i van sortir, però clar, van quedar bloquejats dos dies a la frontera amb màfies que demanaven doblers, i pues, no hi havia manera.
Ho tenen bo de fer sortir, i després es bo de fer entrar a Europa, a Espanya?
Pues mira, la veritat és una bona pregunta, això. Jo tenia els meus dubtes, tant és així que jo, pues, me vaig dirigir a un notari d'aquí de Ciutadella que va col·laborar moltíssim i em va fer un acte notarial de conforme jo me responsabilitzava de que aquestes tres persones, concretament era una dona i dos fills, perquè el fill major que tenia 17 anys no el van poder venir i està allà...
En batalla militar, pràcticament.
Exactament. Aleshores, me va fer un acte notarial que jo li agraeix molt, i no van tenir cap problema. La veritat és que una volta que ens van trobar a Viena i van poder venir cap aquí, tot va ser com una seda.
Que t'han contat ells de la situació del país? Perquè ara sembla que a nosaltres ens ha vingut tot de nou el tema de Rússia i Ucrània, però ja fa anys que hi ha conflictes a segons quines zones del país amb els russos. Ells que t'han contat de com estaven fent les coses allà?
Mira, ells en concret, jo vaig tenir l'oportunitat de visitar Ucraïna el mes d'octubre com a turista, hi vaig anar amb un company, vam anar a fer un 5 o 6 dies a Kiev i a Lviv, concretament. Un país meravellós, un país preciós, amb una gent amabilíssima, amb moltes ganes de viure, amb moltes ganes de ser europeus. Veus que era un país amb moltes possibilitats. I, de fet, aquesta gent té negocis, tenia negocis, vivien bé, vivien comòdament, no eren rics, però vivien holgadament. I què me contaven? Me contaven que sembla mentida que un país on la gent és feliç, que la gent tenia ganes de créixer i que és un país cult, educat, que estiguin ara així i que ho hagin perdut tot, perquè ho han perdut tot. Ho han perdut tot.
Ells, aquesta gent que tu tens a casa teva, com està? Casa seva encara està aixecada, està bé?
Com que viuen a Odessa, encara ells tenen ses cases aixecades, ells. Però, que clar, que tot està tancat. És a dir, concretament una persona que està a casa nostra tenia un saló per vestir a ses novies. Que me deia, diu, no, aquí, nosaltres aquí, a ses novies, i me va mostrar el saló. Realment era un saló ben decent, ben agradable. Una altra persona tenia una xarcuteria que també li anava bé, però el que passa és que ara està tot tancat, no tenen res, sense els lots, sense escola. Jo tenc que hi ha dos lots, un de 14 anys i un d'11 estan sense escola. Sí.
I com segueixen ara les notícies del seu país aquí? A través dels mitjans de comunicació nostres o tenen contacte directe amb les famílies?
Tenen contacte directe amb les famílies, perquè jo es veig que cada dia es telefonen moltes vegades amb els seus pares, amb les seues mares, germans, que gent que han deixat allà, sí, es comuniquen i tenen informació de primera veu.
Ells que troben que Occident ets està ajudant prou o que ets amb abandonats una mica?
Ells, vam a veure, ells veuen que venir a Espanya se'ls diobre unes possibilitats i se'ls diobre unes portes que tenen tancades i que gràcies a això han pogut sortir a pesar de tot el malament que ho han passat per sortir. Perquè de sortir d'una ciutat preciosa, d'una de les ciutats més polides d'Ucraïna, com a Odessa, sortir, anar-te'n a la frontera, ells, del que m'han ratllat molt malament, és de Romania. A Romania diu que allà, pues, la veritat és que a la frontera de Romania hi ha moltes màfies, hi ha molta gent que se n'aprofita dels moments desastrosos que ells han de patir, i aquests dos dies que vam haver de fer forçosos a Romania me parla molt malament. Però del resto, per exemple, de Viena molt bé, de Barcelona, pues clar, només hi van anar a l'aeroport molt bé, i aquí a Menorca tot han estat facilitats, tant per part de l'administració pública com a l'Ajuntament, com a la Policia Nacional, com a el Consell que s'ha posat en contacte directament amb jo per veure de poder escolaritzar aquests dos al·lots que hi ha. És a dir, jo només tenc que agrair totes aquestes persones, i ells ho veuen, que nosaltres m'ho s'hi volcam.
Perquè aquesta gent que tu coneixes, xerren anglès, xerren castellà...
Bueno, realment, ratllen anglès molt poc. Bueno, realment, ara, a casa nostra hi ha 6 persones. Hi ha 6 persones. Hi ha 3 persones, 3 al·lots, de 11 anys, 14 anys, i una al·lota de 16, i després hi ha 3 dones, Una d'elles és un notari, és una notària, que ratlla una miqueta de francès i una miqueta d'anglès, m'ho podem entendre, i si no, tenim Miquel Àngel, tenim el traductor de Google, que cada 2x3 funciona amb el telèfon, m'ho telefonem així.
I ells ara, clar, fa poc que se n'hi ha, quines perspectives de futur tenen? Esperar que allà es calmi, tornar, començar una nova vida aquí a Espanya, a Europa?
Sí, jo crec jo crec que part de, no te diré tothom, però part d'elles tenen ganes de si poden tornar, però també volen tenir legalitzat la situació aquí perquè no saben com quedarà el seu país. És a dir, si han de tornar al seu país i resulta que no hi ha res per viure ni per menjar, pues s'hauran de fer altra cosa, no podran quedar a Ucraïna sense res. Ells volen legalitzar, volen tenir les coses legals aquí, i si se poden tornar, lògicament, alguns se'n tornaran, i potser algú es pot quedar, no ho sé. A veure.
Pau, les persones que de forma voluntària heu acceptat ajudant aquestes persones, teniu qualque ajuda de l'administració? Del tipus que sigui?
Bueno, jo en aquest moment jo no he demanat res, jo ho faig amb molt de gust, t'arribes a estimar aquest tipus de persones i a més elles també s'avolquen en nosaltres, són gent que col·labora en les feines de casa, fan el dinar i que per cert cuinen molt bé i també t'ajuden en tot el que poden. Jo no he demanat cap ajuda pública, jo en tot cas si l'administració pública ha de fer algun tipus d'ajuda que sigui en ells. Jo no m'he d'ajudar res perquè jo ho faig d'una forma totalment desinteressada.
I els alumnes que estan en edat escolar, sí. Què faran?
Bueno, pues això és, jo m'imagino que el Consell Insular ja deu tenir unes perspectives perquè segur que no seran els únics casos, segur que hi haurà bastant d'alumnes d'Ucraïna que estaran en la mateixa situació. Ara en aquest moment, des de fa dos o tres dies, aquests alumnes que tenen que nostra, online segueixen l'escola a Ucraïna, però no sabem fins quan, online, eh?
Sí,
no sabem fins quan.
Què t'ha semblat Menorca, si tot ella?
Bueno, estan esgalats de veure pues, que Menorca sigui aquesta illa que no coneixien per res, i que veuen que la gent pot passejar pel carrer, veuen la gent que ratlla, la gent que riu. Hombre, tenen una enveja sana de poder tenir so i no sentir bombes i haver d'estar pendent de refugis quan hi hagi les sirenes que sonen. Es digrada, i sobretot la tranquil·litat. Els alumnes van amb bicicleta per de fora i sí.
Pau, la gent que mos estigui escoltant i que de qualque manera vulgui ajudar, vull dir, pot ajudar de moltes maneres. Tu hi vas anar directament a recollir-los, però des d'aquí podem ajudar tant econòmicament com amb aportació de medicina, et supos. Sí. Que s'animi la gent a ajudar-los, va? En la mesura de les possibilitats.
Jo diria que cada un dintre les seues possibilitats faci el que pugui. Mirau, la gent que ha pogut anar a gaudir, anar a veure aquest país, és que no es mereix. No hi ha res que justifiqui una guerra, no hi ha res que justifiqui una situació d'aquesta per la gent, el drama humà que hi ha, i que tothom que ajudi tot en el que pugui, n'hi haurà que podran donar doblers, n'hi haurà que podran donar s'acceu a casa. De fet, jo, gent que me coneix ja m'ho ha dit: Pau, si necessites qualcú que vengui que nostre, pues ja ho saps, però jo no som cap ONG, jo vaig d'una forma personal, i també ja a nivell personal també s'hi em pot ajudar moltíssim.
Jo em volgo conèixer aquesta experiència personal d'en Pau Lluc, d'aquesta experiència i d'aquesta odissea seva d'anar allà fins quasi a la frontera amb Ucrània, fins a Viena, i recollir aquestes persones que ara són a casa de Pau. M'ha encantat escoltar aquest testimoni teu i tant de bo molta gent fos tan solidària com tu.
Bueno, pues jo crec que hi ha molta gent que ho ha fet millor que jo i molta gent que està fent les coses d'una forma anònima i que ho fa molt bé. Jo animo a la gent que col·labori en tot el que pugui. És un país meravellós, és un país que vol ser democràtic, un país que vol ser europeu, que vol ser com nosaltres, i és un país per anar a visitar, per veure i per estimar.
Quan s'acabi tot això, farem a veure si anem a veure-lo i disfrutar del que tu mos dius. Mentrestant, esperem que la cosa s'arregli el més ràpidament possible, que el puguin reconstruir també el més ràpidament possible, perquè allò haurà quedat com un colador a moltes ciutats, com podem veure.
Sí, la veritat és que sí. Jo, Kharkov, Mariupol, i no me'n record ara d'un altre nom, que està a vora Odessa, està encapulat. Gerson sí, mateix, sí. Està allà en poder dels russos.
Ja ho has dit abans, però si vols agrair a gent que t'ha ajudat, ja has...
Sí.
comentat alguna institució.
Sí, com que el més important és que quan aquestes persones estiguin aquí, que tinguin els drets que han de tenir, perquè han de tenir uns drets, i els drets es formen des del punt de vista legal. I, per tant, què vaig fer? Vaig anar a l'administració pública, que és l'ajuntament nostre. Allà, doncs, les persones que fan feina dintre l'administració van col·laborar, van ajudar i van fer un tracte meravellós en aquestes persones. Tant la policia nacional també, que us va rebre i es va fer tots els tràmits necessaris perquè estiguessin legals aquí. I després també les telefonades que he rebut del Consell Insular, que ja indiquen que pues, estaran donaran el suport necessari per sobretot escolaritzar els lots, i si necessiten res aquestes persones també ajudar-les. Jo un agraïment a tothom, i des de l'Ego Menorca és una illa que sempre ha estat solidària.
Paullo, gràcies, bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia i fins sempre. COPE Menorca.
Hola, salutacions cordials a tots els oients del Matí de Menorca des del mini-espai Sensacions. Avui tenim un tema antigós, però curiós. Es tracta d'una orquestra que ens interpretarà el tema d'amor de la Rapsòdia en blanc, no de la Rapsòdia in blue, sinó en blanc, en aquest cas. I té la curiositat que està dirigida per el propi Barry White. tema orquestral avui aquí a Sensacions, aquesta rapsòdia in white, rapsòdia en blanc, interpretada per la Love Unlimited Orchestra, dirigida personalment per en Barry White, interpretant aquest tema d'amor que tots ja coneixíeu perquè era un èxit seu.